Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
De la poesia de Ramon Llull ens ha quedat Lo desconor, escrit el 1295 o el 1305, que és un plany en què explica el fracàs de l'empresa que volia acomplir. I fa un examen interior per mitjà d'un diàleg que té, precisament, ell amb un eremita, desdoblant-se amb ell mateix. El cant de Ramon és un poema que va escriure quan ja era vell, fent-hi balanç del que havia estat, doncs, la seva vida. Ramon Llull utilitza les seves obres en quatre llengües amb una finalitat instrumental. Català per arribar al seu poble. El llatí per convèncer els intel·lectuals d'aquella època. Després tenim, doncs, també l'àrab per arribar als infidels. I, per últim, el provençals, que era la seva joventut, la llengua culta per fer poesia trobadoresca. Utilitza el català amb obres filosòfiques, científiques i mitològiques per arribar, de la manera més comprensible, a aquestes idees a un públic urbà, burgès i o aristòcrata, i crear un model de llengua culta també i unificat que elevar el català a la perfecció de la modernitat. Una prosa segura i flexible i matisada, apta per expressar el pensament i la intel·ligència del seu moment. Hagué d'augmentar el cabal de l'èxit per un pensament de Ramon Llull i per les obres filosòfiques de que ell va redactar en el seu dia.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Ràdio Estel. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Say, have you seen the carioca? It's not a foxtrot or a polka. It has a little bit of new rhythm, a blue rhythm that sighs. It has a meter that is tricky, a bit of wicked, wacky, wicky. But when you dance it with a new love, there's a true love in her eyes. You dream of a new carioca. Its theme is a kiss and a sigh. You dream of a new carioca. When music and lights are gone and we're saying goodbye. Two heads together, they say are better than one. Two heads together, that's how the dance has begun. Two arms around you, and lips that sigh, I'm yours and you're mine. While the karaoke carries you away, while we karaoke till the break of day. Now that you've done the karaoke, you'll never care to do the polka. And then you'll realize the blue hula and bamboola are through. Tomorrow morning you'll discover you're just a karaoke lover. And when you dance it with a new love, there'll be true love just for you. You'll dream of a new karaoke. Its theme is a kiss and a sigh. You'll dream of a new karaoke when music and lights are gone and we're saying goodbye. When music and lights are gone and we're saying goodbye. When music and lights are gone and we're saying goodbye.
Acabem d'escoltar Carioca de Caetano Veloso. Alguns somien amb bombes nuclears, d'altres ambicionaven immenses pells d'os. N'hi ha que no es perden al Carnaval de Rio i també n'hi ha que només viatjaven a l'estranger amb una jaima per dormir. Vividors, excèntrics, sibarites, els dictadors del món són, i han sigut, personatges tan execrables com peculiars, a mig camí entre el mite i la realitat, fruit d'una estratègia volguda o gràcies a filtracions, alguns dels seus capricis i deliris freguen el ridícul. Ho diu Marc Vidal, del diari Ara, amb qui parlarem d'aquí una estona, i ho diu en un article publicat per aquest rotatiu en l'especial que el passat cap de setmana del 17 i 18 d'octubre va dedicar a les dictadures del món. I ho va fer a propòsit del 75è aniversari de l'estrena cinematogràfica El gran dictador de Chaplin.
El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Benvingudes i benvinguts. Dèiem que la setmana passada, dia 15 d'octubre, es va celebrar el 75è aniversari, no de l'afusellament de Companys només, sinó també de la publicació, per dir-ho d'alguna manera, de l'estrena de la pel·lícula El gran dictador. I a propòsit d'això, nosaltres hem volgut fer un recull de l'estat al món en quant a dictadures, una cosa doncs, que precisament ha fet el diari Ara el cap de setmana passat, amb un dossier especial, i el que volem fer és parlar de tot plegat una mica amb el Marc Vidal, que és el responsable, el cap internacional d'aquest diari, del diari Ara. I aquí tenim el plaer de saludar a l'altra banda del fil telefònic. Marc, com estàs?
Hola, què tal?
Ràpidament, per començar, que aquí en el dossier aquest veiem que havíeu posat un mapa del món amb els diferents països pintats de colors en funció del grau de democràcia que hi havia, i hem vist que Espanya... dieu el que se'n diu una democràcia total, hi poseu 10 punts, hi ha països al voltant, com França, que no és democràcia total, sinó democràcia, simplement, hi poseu de 6 a 9 punts. Com ens ho expliques, això? Com heu fet aquest càlcul, per entendre'ns?
Sí, totalment. No, aquest càlcul no l'hem fet nosaltres, perquè, com et pots imaginar, doncs és una qüestió bastant complexa, no? Determinar quin país és lliure, quin país no ho és, en fi, no ens correspon a nosaltres, ni molt menys, perquè això és fruit d'un estudi científic que han de fer això, doncs, els experts acadèmics, no? Mm-hmm. Aquest és un mapa que ens han recomanat uns analistes de la Universitat Pompeu Fabra, que és un dels mapes com més fiables que hi ha, perquè quan es tracta de parlar de salut democràtica al món, no només es tracta de tractar qüestions com les llibertats polítiques, però també les llibertats socials i altres tipus de bueno, en aquest cas, de condicionants, no?, sobre l'organització social, política, econòmica, etc. de cada país. No? És cert que dintre de la Unió Europea sorprèn molt això, també fixa't que és el cas de França, de Bèlgica, que estan en un color diferent,
sí, sí.
Però que, imaginem, no tinc aquí les dades exactes, però que deu passar del 9 al 10, no? Que Espanya està al mateix nivell, per exemple, que Alemanya i el Regne Unit, efectivament, o que Itàlia, fixa't també en aquesta situació,
sí, sí,
o que Grècia,
sí.
I precisament Grècia és un dels que ha anat perdent també posicions, no?, aquests últims anys. Jo entenc que és una qüestió de senzillament d'un percentatge molt petit el que varia entre França i Espanya, però fixa't que hi ha una combinació, com et dic, de graus, que potser a França hi ha algun punt de les llibertats de drets civils, potser, que no està tan reconegut com a Espanya.
I crida l'atenció després de la setmana passada en la que vam veure com Ortega y Rigau compareixien davant del Tribunal Superior de Justícia, el president Mas també, i molts es qüestionaven quina és aquesta democràcia en la que la justícia està tan polititzada, no? O sigui, des d'aquí veiem això i potser no som capaços de veure aquests drets que dius tu a França, no?, que no són tan reconeguts com aquí, dic jo.
Totalment. El que passa que realment el que ens interessava del mapa i el que ens va costar més a trobar, perquè en vam analitzar 4 o 5, no? Hi ha una referència molt gran que és el Freedom House, no? que és un think tank americà, nord-americà, que es dedica estrictament a això. No? Però el que sí que ens va agradar molt d'aquest mapa és que realment la gradació de colors més enllà del blau, que si és blau fort o blau fosc, diguem, jo crec que blau fort o blau fosc, vaja, no crec que variï molt, però sí la gradació de colors que hi havia de vermells i roses cap al negre, no? I destacar qüestions com ara que efectivament doncs, hi ha problemes de democràcia i de funcionament democràtic en països com ara la Xina, evidentment, però que no són dictadures, estrictament, o, per exemple, Rússia, no? També interessant el cas d'Equador o Venezuela, no? Que aquí sí que quedaven marcats, no? També el cas de Cuba i després doncs, el continent africà, no? Que també és tot un cas a part, però que també hi havia qüestions molt concretes, no? Més enllà de països com ara Líbia, que són ja doncs estats fallits en aquests moments, que no es pot parlar ni tan sols de que existeixi un govern. No?
Bueno, de fet, d'això et volia preguntar, no? Perquè vosaltres heu fet en aquest dossier una columna a la dreta de la pàgina on feu una mica de diccionari i llavors tenia un parell de preguntes per fer-te al respecte, no? Que el primer de tots és el del concepte d'anocràcia. Si ens el pots explicar, Marc.
Sí, sí, doncs aquest és un sistema no democràtic. Jo crec que el més clar exemple és doncs, o Rússia o Cuba, no?, actualment. Són règims que, doncs, diguem, malgrat seguir pautes autoritàries, diguem, doncs està organitzat, hi ha petites llibertats d'oposició, hi ha eleccions o plebiscits en les quals doncs elegeixen parlaments, etcètera, etcètera, no? És aquest cas de per exemple, Cuba sí, no? Cuba té, quan a l'Havana doncs vas de viatge turístic, no?, sorprèn aquest gran, immens Capitoli que té, que diuen que és fins i tot més gran que el Congrés dels Estats Units, no? I efectivament, doncs, hi ha eleccions a Cuba, hi ha eleccions a... El problema, imagino, que és que hi ha un partit únic, no?, i que l'oposició, doncs, està, en fi, totalment anul·lada, no? I aquest és el tipus de sistema que és l'anocràcia. Clar, no és comparable al tema rus, tampoc, però fixeu-vos aquest tema de la gradació i d'aquesta zona grisa, que és molt difícil, perquè a Rússia sí que no hi ha un partit únic, evidentment, hi ha llibertat de partits, però l'oposició, a part que té molt poca força i que doncs, està reprimida i fins i tot hi ha assassinats a vegades, no?, de líders opositors, doncs té un paper molt residual, no?, i que no acaba de tenir cap incidència sobre el poder que exerceix el gran partit de Vladimir Putin, no?, de Rússia Unida.
I Guinea Equatorial?
Guinea Equatorial, no, un dels grans era... Sí, sí, correcte, Guinea Equatorial, perdona, és que estava confonent. Un dels grans punts negres de l'Àfrica és Guinea Equatorial amb la dictadura de
Teodoro Obiang,
no? Mm-hmm. Sí, sí. Aquest és un dels grans temes, el que passa que aquest no és una anocràcia, aquest sistema és un sistema totalitarista, en la qual hi ha un partit únic, no?, que és el partit d'Obiang, i que, a més, amb l'agravant, que també expliquem en alguna part del dossier, no?, que són dictadures que passen de pares a fills, no?, que no és només aquest cas, que n'hi ha altres al món, i que són casos molt particulars, no? Però sí, efectivament, l'Equatorial és un dels grans punts negres de l'Àfrica, on efectivament es tracta d'un règim totalitari, no? Res a veure ni amb un sistema de partits ni amb res, no? Bueno, acabem de veure ara el cas de Bielorússia, no?, també. Aquestes últimes setmanes, no?, que hi ha hagut el president Lukashenko, que ha estat elegit en unes eleccions en les quals doncs, ha tingut el 83% de suport, no? I els observadors que han vingut doncs, denuncien doncs, aquesta falta de, i tot en aquest cas de control sobre els mateixos col·legis electorals, no? que fins i tot ells mateixos no hi han pogut accedir en alguns casos.
El compromís ciutadà. Un espai sobre el compromís social de les persones.
El Pozo de Arán, de Carlos Núñez, aquest tema que acabem d'escoltar, diu: l'odi passarà i cauran els dictadors i el poder que se li va prendre al poble es reintegrarà al poble i així, mentre l'home existeixi, la llibertat no morirà. Lluitem per alliberar el món, per acabar amb les barreres nacionals, per acabar amb la cobdícia, amb l'odi i la intolerància. Lluitem per un món de la raó. Són paraules pronunciades per l'actor Charles Chaplin en el discurs final d'aquesta pel·lícula que avui estem recordant, El gran dictador. Però seguim parlant amb el Marc Vidal. Concretament fem un parell de conceptes més. El primer d'ells és el de l'absolutisme, que em pregunto, Marc, n'hi ha d'absolutismes avui dia?
Home, sembla mentida, no?, que encara existeixin monarquies, sí. Allò que han llegit els llibres d'història, no?
Sí, segle XVII.
El normalisme, de l'absolutisme, etcètera, etcètera,
sí,
no?
El rei sol.
Però sí que existeix, i tant, i tant. I a més les tenim bastant a prop, fins i tot, podríem dir, perquè bàsicament estem parlant dels països del Golf, no?, que són, doncs, petites monarquies, però molt poderoses al món, no?, l'Aràbia Saudita, per exemple, o Qatar, Omar o Swazilàndia, que aquest és un altre exemple, que això hi ha al sud d'Àfrica, no? Però sí que, per exemple, jo crec que l'Aràbia Saudita és un dels grans exemples, no? A més, és un soci molt poderós, molt ric, com sabeu, un país amb moltíssim petroli, un dels grans socis dels Estats Units a la zona del Golf Pèrsic, i això, doncs, com sabeu, hi ha allà tota una campanya, fins i tot perquè deixin conduir a les dones, no? Les dones no tenen accés al sufragi. Ara, justament, aquest país estan a punt de celebrar unes eleccions i locals i per primer cop s'han pogut presentar algunes candidates, no? Però que veieu que efectivament aquí és una monarquia que passa de pares a fills, no? Que van recanviar just l'any passat i que, en fi, les llibertats polítiques estan absolutament, doncs això, esborrades del mapa, no?
I a més, és una regió del món que està connectada amb Barcelona, amb vols setmanals o diaris, eh? O sigui que tu dius, és que ho tenim a prop, i tant, si ho tenim a prop. Marc, llavors falta una altra cosa, la teocràcia, no? Allò falta dir por la gràcia de Dios, no?
Sí, sí, aquesta és una idea que aquí, fins i tot a Espanya, no?, hem tingut recent amb el tema del dictador Franco, no?, que ell deia que això que era per la gràcia de Déu, però en aquest cas les teocràcies realment són els poders que s'exerceixen o que prové, no?, el governant, diguem que és com un representant de Déu a la Terra, no? Mm-hmm. Clar, aquí l'exemple més clar és aquesta... el cas del règim dels ayatolars, no?, que està governant l'Iran, no?, des de la revolució del 79. Aquí hi ha un líder suprem, diguem, que exerceix de líder religiós i de líder polític alhora, no?, i que d'ell emana tot el poder i d'ell justifica totes les decisions polítiques que es prenen en el país, no? Per tant, sí que és realment una confusió total entre el que és religió, no?, i política, no? No hi ha límit, no? És realment una teocràcia en aquest sentit.
I a Corea del Nord podria ser també una teocràcia?
Sí, el que passa és que diguem que, clar, no està relacionat amb una religió concreta, però sí que és veritat que, efectivament, el Kim Jong-un és considerat com un déu, no?, pels coreans. El que passa que al darrere no hi ha una doctrina o un corpus realment religiós com a tal, no? És un corpus, diguem, fabulat, no?, en aquest cas. És com viure dins d'una fàbula. El problema és que la fàbula, és més que una fàbula, és un malson diari, no?, pels milions de nord-coreans que viuen allà, està clar, sí.
Finalment, i així ja acabarem tot aquest llistat de vocabulari que tenia interès en preguntar-te, que és el tema de l'estat perdut. Què és un estat perdut?
Sí, l'estat perdut o l'estat fallit, no? És aquest tipus d'estats en les quals doncs, l'estat ha deixat de tenir sentit perquè és que no existeix com a tal, no? Aleshores, aquí el gran exemple que tenim també recent i molt a prop és el cas de Líbia, no? Antigament també parlava molt d'estats com ara Somàlia, no? Hi havia una guerra interna, no?, entre les guerrilles del Shabab i el propi govern. A Líbia, per exemple, el govern legítim doncs no es pot reunir en terra ferma, sinó que ho ha de fer en un vaixell, crec que està atracat al port de Trípoli, per garantir la seguretat dels integrants que participen en aquesta reunió. Però és que el més greu de tot és que les decisions que ells prenen no les poden implementar perquè el país està en mans de diferents milícies, no? A més, enfrontades entre elles. Un estat fallit és aquesta situació en la qual doncs, l'estat s'ha perdut i no existeix cap estructura que pugui garantir el funcionament, no?
I Somàlia ja no és un estat fallit?
En les classificacions que tenim ara, diguem que hem seguit per fer aquest dossier a l'Ara sobre dictadors al diari Ara, no hi és, però és efectivament un dels grans problemes, no? Garantir que les decisions que pren el govern de dir a dir doncs s'acaben complint, no? Aquest és el tema. Afganistan hi seria, tot i que evidentment hi ha un president elegit, però veiem, no?, com qui realment té el poder en el país són els senyors de la guerra que controlen grans parts del territori, no diguem els talibans també, que també estan implantats en una part, fins i tot l'estat islàmic sembla que està entrant en aquest país, no? Mm-hmm.
I després aquí veig sobre el mapa la República Centreafricana i crec que és el Sud-Sudan, això, no?
Exacte, això és el que fa a Àfrica, i és curiós, Europa, com està marcat en aquesta classificació del diari ara, el Sèrbia, no?, que entenem que...
Ah, és veritat, ara l'haig petitona.
Ho sabem, però entenem que és pel tema de Kosovo, no?, que no sabem si és que no han fet la distinció dintre d'aquesta classificació, però sí que entenem que Kosovo és també un dels petits forats negres, no?, de petit estat fallit, minúscul, perquè realment és molt petit, que està dintre del continent europeu.
Ja, això anava a dir, que aquest sí que està ben a prop. Encara, bueno, no sé si més que Líbia. O sigui, traces una línia recta des de Barcelona, no sé si està més a prop Líbia o Sèrbia, més o menys, eh?
No ho sé, com que la Terra és rodona, jo... Ah, sempre és molt difícil de determinar, sí. Oi?
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
La música com a eix conductor d'aquesta horeta de ràdio que hem dedicat, o que estem dedicant, millor dit, a les dictadures del segle XXI. Concretament, acabem d'escoltar un tema que es titula Caprichos de Colores, la formació és Chambao. Diu, Hitler és el rostre del genocidi, del discurs de l'odi. Bon comunicador, va arribar al poder a través de les urnes i va acabar provocant la mort de 6 milions de persones. I, d'altra banda, la Revolució Russa va acabar amb el règim absolutista dels tsars i va donar lloc a un sistema comunista que durant les 3 dècades de Stalin va provocar 1,5 milió de morts. En fi, en qualsevol cas, mirant les cares de Hitler, la de Stalin i la de molts d'altres, doncs veiem que fan realment cara de dolents, no, Marc? I que, a més a més, són lletjos, diria, no?
Sí, realment, diguem, l'aspecte físic va relacionat amb la qüestió de ser un dictador, però és cert que no estan molt afavorits, no? Jo crec que la gran icona de dictadors al món, també perquè estem en aquest món tan americanitzat, no?, és el Kim Jong-un, no?, que és el líder suprem de Corea del Nord i que imagino que tothom ara deu tenir el cap, no? Ell és, forma part d'una dinastia que arrenca... ell és, de fet, el net, no?, l'actual dictador, que arrenca amb Kim Il-sung, no?, que és el seu avi, i després va venir Kim Jong-un, que és el seu pare, no? Tots ells s'han doncs, anat succeint al poder des del 1948 i jo crec que és el paradigma actualment del que és un dictador al món, no?
A més, amb aquest pentinat, que l'altre dia llegia no sé per on, que només es poden pentinar de 22 maneres els homes a Corea del Nord.
Ah, correcte. Bé, és que, com ja saps, és tot un país que té diferents conceptes idiosincràsics, no? Que a més està compartit amb castes, vull dir que és un funcionament bastant peculiar on el líder, diguem, té com això, com la consideració de divinitat, no?
Uh-huh. Després dieu que també un dels altres rostres poc amables és el del dictador que hi ha a Eritrea, Isaias Afwerki, o no sé com es pronuncia això.
Sí, de fet, Eritrea aquests dies ens està sonant molt, no?, per la qüestió de la crisi de refugiats que vivim a Europa. Molts d'ells venen d'Eritrea, que és un país tancat, és una dictadura, doncs això, jo crec que són ja 25 anys de dictadura. És un país que, a més a més, s'ha anat tancant amb ell mateix, que també és un país d'aquests que diem que no tenim tan lluny, perquè està, diguem, tenim lluny, però vaja, però que no és a les antípodes, diguem, que està aquí a l'Àfrica, però si poséssim una línia no estaria molt, molt lluny. I és, doncs, és un país que totalment, això, està totalment tancat al món, no hi ha cap tipus de llibertat ni política, ni social, estic segur que ni econòmica, i que, efectivament, la gent a Eritrea, diguem, està morint de gana, per culpa d'un mal govern, per culpa d'un dictador, i no els queda altre remei, doncs, això, que intentar la fugida per arribar a Europa i intentar salvar la pell.
Gairebé et diria de parlar de Bashar al-Assad, però com que volem tractar el tema, si hi ha una miqueta més de profunditat, et diria que ens en destaquis algun altre dictador d'avui dia.
Sí, també és molt interessant tota la zona, diguem, de l'Àsia Central, per dir-ho d'alguna manera, i hem... seguint una de les classificacions que fan els experts, com vaig comentar l'altre dia, no és una qüestió que ens haguem nosaltres inventat una classificació de dictadors, perquè efectivament és una qüestió dificilíssima, no? A més, de molts matisos i de molts estudis. Però sí que, per exemple, a Uzbekistan, no? Tenim Islam Karimov, diguem que és també un règim tancat, un règim dictatorial, però que no és un patró únic en aquesta zona del planeta, sinó que a l'Àsia Central trobem diferents doncs, petits dictadors que han fet de l'espai postsoviètic aquest que queda entre, doncs, entre Afganistan i Rússia, no?, tot doncs, el seu camp de poder. No?
També heu destacat a Salman Bin, és que són difícils de pronunciar alguns, el Saud, Aràbia Saudita.
Exacte. Sí, en aquest cas és un monarca, no?, és un monarca que exerceix un poder absolutista i que doncs, aquí és... un dels grans temes que sentim sovint és el tema de les dones, no?, que no tenen cap mena de... anava a dir, no poder, no, ni cap tema de presència ni social. No poden gairebé ni sortir de casa soles, no? Vull dir que és realment una situació molt extrema.
Mm-hmm. Aquests són una mica el panorama... ens n'hem deixat algun, perquè havíem comentat el Teodor Obiang...
Sí, també. I després a l'Àfrica doncs, també tenim Omar al-Bashir, no?, el Sudan, que és un dels grans també referents, no?
Mm-hmm. Evidentment.
Dels dictadors del món.
El Mugabe.
També.
El Mugabe... I després també hi ha els icònics, podríem dir, no sé si és la paraula correcta, però en tot cas els històrics. Destaca'ns en algun, doncs, Marc.
Sí, les icones del mal, diguem, global, no?
Sí,
clar que quan parlem d'això, parlem de Hitler, no?
Evidentment.
Doncs que es calcula que va ser el responsable de la mort de 6 milions de jueus, no?, durant el seu mandat. Evidentment, a casa nostra tenim doncs, Francisco Franco, no?, uns 150.000 morts durant el seu règim per la repressió franquista, però també tenim doncs, això, Augusto Pinochet a Xile o el mateix Stalin, no? Va estar al poder entre els principis, diguem, entre els anys 20 i els anys 50 del segle XX, I es calcula que doncs, 1,5 milió de persones van morir per la reacció política de Stalin, no? a la URSS. Però vaja, també tenim Pol Pot a Cambodja, no?
Això.
A Zedong, a la República Popular de la Xina.
Mm-hmm. I després també el d'Etiòpia, no?
Sí, el d'Etiòpia també, que va estar al poder, va estar molts pocs anys, Mengistu Haile Mariam, en aquest cas, diguem que va ser quan va a Etiòpia esclatar tota la crisi de la fam, que potser molts encara recordem, no? Que va ser els anys 90. Ell va estar al poder entre el 87 i el 91 i està exiliat ara mateix a Zimbàbue. És culpable de la mort de 3.000 persones, però sí, efectivament, de deixar el país absolutament enfonsat en la misèria i en la gana amb una crisi de fam que potser, això que us deia, no? Potser encara molt recordem.
Mm. No hi havia també un llibre que va fer Kapuscinski que parlava d'Etiòpia, que parlava de Selassie? O
segurament,
confonent,
sí, no, Kapuscinski és el gran, no? És el gran producte de l'Àfrica. No sé si era la seva novel·la Ébano, no?
Ébano, exactament. Sí. Ébano.
Exacte,
sí, senyor.
Totes les cròniques periodístiques, que és un llibre més que recomanable per aproximar-se una mica al que és l'Àfrica.
T'ho deia perquè potser entre aquest Selassie i Mariam no hi ha, no sé si hi ha algun vincle familiar, però també es dona el cas de que hi ha països que les dictadures se succeeixen sense que potser hi hagi vincles familiars entre ells, no?
També, està clar, sí. Bueno, vincles familiars o no. Per exemple, clar, el tema de no només pares a fills, sinó a vegades entre germans, no? En el cas cubà, doncs, ha passat, no?, de Fidel a Raúl, sí que és una dictadura, però que no està considerada allò una dictadura gravíssima, no? Però sí que es considera, perquè per llibertats civils, per exemple, Cuba està molt avançada, però no per llibertats polítiques, evidentment.
Clar,
no?
clar.
Però sí que és cert, no?, que fins i tot allò de, quan aquí a Espanya parlem, no?, de que Franco lo dejó todo atado y bien atado, sí, la idea seva segurament era succeir, no amb els seus familiars, perquè no hi havia descendència, no? Però sí que ho havia intentat segur amb algú, tot i que, doncs, per sort de tots, no va ser ben bé el cas, no?
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Rain.
Lovers of Japan, un tema de Coldplay. Tunísia, Madagascar i les Maldives se situen entre els països on la llibertat guanya espai. Els tunisians són el gran exemple actual d'una revolta que va fer virar un país cap a la democràcia. En canvi, Grècia, Turquia i Tailàndia és els països del planeta on la democràcia està perdent pes. Però el que farem ara serà saludar a la redactora del diari Ara d'Internacional, és la Cristina Mas, ella és experta en qüestions de Síria, perquè Síria potser requereix un capítol a part, no sé com ho valora la Cristina Mas. En qualsevol cas, Cristina, benvinguda, gràcies per atendre la trucada, i qui és Bashar al-Assad?
Sí, jo crec que és important que ens fem aquesta pregunta perquè la guerra de Síria ja fa gairebé 5 anys que va i ha quedat una mica tapat l'arrel d'aquest conflicte, no? Jo crec que els arbres ens han fet una mica perdre el bosc, no? Hi ha un problema d'origen, que és un règim que des de fa 40 anys governa Síria amb mà de ferro, contra el qual es va aixecar un poble, que era el poble de Síria, en el marc d'una de canvi que es va produir a la regió, començant per Tunísia, i que va esclatar tota la sèrie de contradiccions que tenia aquest govern, que clarament es pot qualificar d'un règim dictatorial, no? D'entrada és una república hereditària, Bashar hereta el poder del seu pare, Hafez al-Assad, que havia arribat ja al poder amb un cop d'estat i que havia imposat un sistema de partit únic, on estava prohibida qualsevol tipus de dissidència, no? La gent que coneix bé el món àrab i que ha conegut des de dins molts d'aquests règims repressius que malauradament han dominat la regió des de les descolonitzacions, diu que el règim sirià és el que tenia o té encara un aparell de seguretat i de control de la gent més terrorífic, no? Hi ha molts informes de ONGs i els testimonis dels opositors sirians i de la gent que està fent recerca sobre el terreny, que demostra que el que, per exemple, Human Rights Watch ha anomenat l'arxipèlag de la tortura, no? Tota una sèrie de cossos i forces de seguretat que mantenien un sistema de control absolut sobre la població i d'eliminació de qualsevol dissidència, no? Quan aquest règim, que a més és un règim molt personalista, molt basat en una família, en un clan que governa Síria com si fos la seva finca des del principi, que tenia tot un sistema de control econòmic i polític molt important, sobretot l'aparell de l'Estat, i un sistema molt clientelar, l'hereta Bashar, del seu pare, sembla que hi ha unes primeres esperances de canvi. Bashar al-Assad era una persona educada a l'estranger, que havia viscut molts anys a Londres, un líder jove que prenia les regnes del país. Això va obrir una primera esperança de canvi, no? En el país. Intel·lectuals, activistes van sortir al carrer a demanar-li aquest nou líder que encapçalés aquest procés d'obertura democràtica. I això és el que es va anomenar l'any 2005 la primavera de Damasc, va ser absolutament massacrada. I potser una de les coses que convé saber i se'n parla poc és que abans de que comencés tot això, l'any 2006, A Síria ja hi havia uns 7.000 presos polítics producte d'aquesta repressió contra aquest moviment que no demanava una altra cosa que era democràcia i drets civils, no? Mm-hmm. La Mujabarat, els serveis secrets, el sistema de matonatge, han fet tortures gairebé amb un nivell de crueltat desconegut. De fet, una de les proves que circulen ara contra el règim de Bashar és aquesta documentació per part d'un fotògraf del règim que va fotografiar milers de persones que havien estat assassinades a les presons del règim i que el mateix règim documentava amb noms i cognoms i la data de la seva execució sota tortura. Doncs totes aquestes imatges estan avui documentades i són objecte d'una possible denúncia per crims de guerra, no? Realment és un règim que controla absolutament tots els ressorts del poder polític i econòmic i que ha generat un clima de terror on s'impedeix qualsevol exercici de llibertats. No? Mm. Si voleu, amb una anècdota, hi ha un opositor sirià que se'n recorda, sí, quan ell era petit, el van portar a una geladeria, va trobar tot de gelats de molts colors i va dir: "I el gelat de color verd, quin gust té, no?" I el gelader li va contestar: no, aquí hi ha molts colors diferents, però tots els gelats tenen el mateix gust, no? És una mica, ell ho posa com a exemple del que seria el sistema de partits a Síria, on no hi havia absolutament cap dret a la pluralitat ni a la dissidència. Crec que és un bon retrat.
Cristina, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Entenc que diguessis que era important parlar-ne. T'emplaço que vinguis algun dia, si vols,
tant,
venir a parlar de més extensió.
Sí, a més, esperem que aviat puguin arribar refugiats sirians aquí, que els tinguem més a prop, que ells mateixos també ens puguin explicar la seva experiència. És tard i és lamentable que Europa només reaccioni quan li comencen a tocar, no? De les conseqüències del que s'està vivint allà, però el que no es pot fer és abandonar aquesta gent sota les bombes, no? Que és el que estem vivint avui. Quan vulgueu, en podem parlar amb més calma, i també aprofito per anunciar-vos que el dia 24 farem un suplement especial en el diari amb grans especialistes que ens ajudaran a entendre tot això.
Doncs molt bé, Cristina, moltes gràcies per la teva atenció. I sí, podríem fer-ho de cara al novembre, quan comencin a arribar els refugiats, d'acord?
A la vostra disposició, quan vulgueu.
Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu, adéu.
La relació entre el cinema i els dictadors ve de lluny. Els règims totalitaris del segle XX van veure de seguida en el cinema un aliat per als seus propòsits. Primer el comunisme. Lenin considerava el cinema el mitjà més important per educar les masses. I després el feixisme italià i els nazis van ser pioners en la utilització propagandística de la imatge en moviment. Stalin valorava en persona quins films s'estrenaven i quins no, mentre que Hitler delegava la decisió a Goebbels. Però el cinema no ha sigut només una eina de les dictadures, també ha servit per denunciar-les, per riure-se'n i fins i tot per penetrar en les ments dels seus líders. És com comença l'article que el Xavi Serra publicava al diari Ara aquest cap de setmana en aquest especial que estem recordant, dedicat a les dictadures del segle XX i també a les dictadures del segle XXI. Marc, nosaltres en algun moment sí que n'hem parlat d'aquells països que diuen hola a les dictadures, aquells que en diuen adéu. Què podem explicar d'això?
Sí, en aquest dossier que hem dedicat al diari Ara sobre les dictadures, el diumenge vam intentar també fer una mica de reflexió sobre això, sobre països que estan, en aquest cas, caient cap a la dictadura, i al revés, països que estan sortint d'una dictadura cap a la democratització, cap a l'inici d'un procés de més llibertat, no? Hem intentat fer aquest petit joc, no? Mm-hmm. Sobretot per reivindicar, no? Per intentar dir que hi hem de tendir cap a la democràcia, no? Hem fet un hola i un adéu, diguem, fins i tot internament ben dir, no? Mm-hmm. Vam situar dos països molt clarament, en l'hola cap a les dictadures, diguem, hola cap a la democràcia, al revés, volem dir, és el tema de, sobretot, Birmània, no?, que està, doncs, fa un parell d'anys amb un procés molt interessant de deixar enrere la dictadura militar que regia el país, cap a un pas cap a la democratització, no?, fins i tot aquests últims dies s'ha signat, doncs, un acord molt important de pau amb les guerrilles. I realment és un país que això, que està com florint, no?, que està realment fent una prima cap a la democràcia, cap a la llibertat, i per tant això és de celebrar, no? Mm-hmm. Al revés, hi ha països que estan anant cap enrere, no?, i aquí el cas més paradigmàtic és el de Síria, doncs amb l'Assad i amb tota la guerra que va esclatar el 2011 amb la primavera àrab, i que, com sabeu, doncs cada mes que passa sembla que encara això empitjori una mica més, si és que encara és possible. No?
Quan comentaves el cas de Birmània, em ve al cap la revolta del 2007, aquesta dels monjos que van desfilar i que van donar tant impacte mediàtic, no, arreu del món, i una mica la pregunta que em ve és si les construccions cap a la democràcia, diguéssim, són més sanes quan hi ha una revolta i quan hi ha tot un procés lent, o quan s'intenta tallar de cop amb una dictadura i començar de zero la democràcia. M'explico?
Sí, sí. Totalment. Sí, aquest és un tema molt interessant. De fet, aquest tema ho vam intentar també tractar, tot i que evidentment és molt, molt complex, no? Mm-hmm. Fins a quin punt és més consolidable, no? una democràcia que ha estat fruit d'un procés llarg, meditat, etc, no? Que no pas una democràcia instaurada gairebé per la força, diguem, no? O sigui, que evidentment no és possible, no? Però és una qüestió molt interessant, sí, no? És un debat molt obert. Sí que em sembla molt interessant per això el que ha passat històricament, no? que històricament, si veus ara una mica la gràfica, no? de com han evolucionat les democràcies al món, veus que ara cada cop hi ha més països situats en la zona de llibertats, diguem clarament, i per tant democràtics, tot i que hi ha matisos, que cada cop la línia dels països dictatorials va baixant i es va reduint moltíssim, però va augmentar molt la línia de països grisos, no? I això és molt interessant, no? Perquè són països que no són ni democràcies pures ni totalitarismes purs i dictadures, però que hi ha tot un camp de matèria gris allà, no? que és, bueno, països que sí però que no, diguem, no? I això està augmentant i de manera preocupant, segurament.
I, per exemple, ja n'hem comentat molts d'aquests, segur, durant aquests dies, però refresca'ns la memòria d'aquests països que estan a la matèria gris.
Sí, bueno, jo crec que hi ha casos bastant clars, un cas molt clar és el de Rússia, no?
Sí. Uh-huh.
Ara potser també tenim molt al cap el cas de Turquia, no? Que a més està immers aquest any en tots uns períodes electorals, no hi ha hagut unes eleccions que ara s'han hagut de repetir, es repeteixen el mes de novembre, perquè efectivament el poder d'Erdogan, que és el president en aquest cas, doncs té certs tics autoritaris, no? Té certs tics de partit únic gairebé, que ara quan s'ha vist que doncs, pot estar amenaçat, entre cometes, no? Per l'ombra opositora o perquè els opositors han crescut, doncs, ostres, es revolta contra ell mateix, no? Fins i tot en aquest cas, en fi, a més en una zona molt sensible del planeta, no?
Mm-hmm. Després hi ha un altre tipus de dictadura, Marc, que no n'hem parlat fins ara, que és la dictadura dels mercats, que en diuen. No sé quina valoració en feu vosaltres.
En aquesta anàlisi que hem fet a diversos experts en el diari ara, la qüestió era molt interessant, la qüestió grega, no? Perquè Grècia és un país que, efectivament, és membre de la Unió Europea, i com ja saps, els tractats europeus, una de les primeres coses que preveuen és que per entrar en el club comunitari, diguem, has de ser una democràcia pura. En aquest cas, doncs, efectivament, no hi ha dubte, Grècia és una democràcia pura i compleix tots els estàndards europeus, per tant, dels millors del món, segurament. Però és curiós veure com ha fet regressions enrere, no?, amb el tema de la crisi. S'ha acusat, doncs, que això, que no hi ha hagut legitimitat, moltes de les legitimitat democràtica, moltes de les decisions que han vingut imposades per la Troika, no?, de retallades, de memoràndums, etcètera, no?, que han vingut, que han posat sobre la taula, que el Parlament ha hagut d'aprovar sí o sí, perquè és que no hi havia alternativa, perquè l'alternativa era, senzillament, caure, no?, morir. Per tant, en aquest cas han estat els mercats els que han manat i els que, diguem, la democràcia està enrere, no?, s'han fet passos enrere, segur.
Nosaltres aquí a la ràdio tenim una altra dictadura, que és la dictadura del temps, que m'imagino que tu coneixes sobradament, també.
La de l'espai, també.
I la de l'espai, la del temps i la de l'espai.
Saps que la web això ho millora molt, perquè no hi ha tant de límit d'espai.
Veus? Per això et pregunto si hi ha algun punt que ens hem deixat i que t'agradaria comentar, i si no, doncs deixaríem aquí.
No, jo el que recomano és que a tothom qui no hagi llegit el diari ara el diumenge passat, el diumenge 18 d'octubre, doncs ho faci, perquè ho recuperi, perquè és realment un dossier molt interessant, on això, donem veus a diferents experts i tractem de fer una mirada sobre el que està passant al món en aquest sentit.
Doncs, Marc Vidal, que no t'ho vaig dir ja en el primer moment, però espero que t'hagis sentit agraït. Jo t'ho agraeixo, el fet que ens hagis atès aquí a Ràdio Estel per fer aquestes intervencions i parlar de l'estat, de la democràcia al món.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
Moltes gràcies a tu, que vagi bé. Adéu.
Ràdio Estel.
Quan ella dorm, el campi sonnolent. quan ella dormi sense fèries més, tomba les grans fondàries de l'oblit, la vella sol que clava la roe, avui a fúria i foc en el seu pit. La que era estar
tot és com una lana.